iniciativa es pretén mantenir la tradició d'elaborar oli d'oliva procedents dels olivars familiars i que no s'abandonin els camps.
Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:04. Seguim aquí al dia. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Començam tercera hora de programa i tornem a parlar-vos d'un home molt popular en el dia d'avui, el batle de Nova York.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Han triat Melendi perquè té aquesta cançó que es diu Me gusta el fútbol i perquè és asturià. I tot d'una entendreu per què. Perquè ens aboca el batle de Nova York, en Zoran Mandani, és accionista de l'Oviedo. En Zoran ha fet història i s'ha convertit en l'edil més jove de Nova York des de 1892 ençà, i també és el primer musulmà que accedeix al càrrec. Si ja no només això fos històric, ara que han situat el mapa en aquest personatge, cada dia es comparteixen noves informacions. Com, per exemple, que des de jovenet tenia interès per futbol, que de fet va jugar, segons ell, a l'equip del seu institut, i ara ve la curiositat que quan tenia 21 anys, Mandani va comprar accions del Real Oviedo, club asturià que aquests darrers anys ha viscut moments complicats. Ara s'ha recuperat un tuit seu del 9 de novembre de 2012 on diu: "Acab de comprar una acció. Som potser el primer accionista del Real Oviedo establert en Maine?" En relació a una campanya que es va fer sos Real Oviedo i on ell va comprar accions d'aquest club. I relacionat amb el futbol, hem de dir que l'Oviedo li ha respost. De fet, ha compartit aquest tuit de 2012, que per això s'ha fet ressò ara, perquè si no haguéssim vist aquest tuit, no crec que ningú hagués anat a mirar els tuits d'aquest bon home a 2012. I l'Oviedo li ha dit: "Enhorabona per la teva victòria. Des d'avui, Nova York ja té una mica més del blau del Real Oviedo." I a més, altres temes de futbol, una de les línies de campanya d'en Mandani va ser que abans que no arribés la Copa del Mundial de la FIFA 2025, que hem de dir que tindrà lloc als Estats Units, entre d'altres països, ell ha plantejat que la FIFA reservi una part de les entrades per als residents de Nova York i que hi hagi un descompte del 15% a la taquilla per ells. Què t'apareix, secretari? No només és un home que rescata clubs en crisi, que també això té una cosa, un punt romàntic, ha dit la meva directora avui de matí, que per això han comentat la notícia, perquè a ella li agraden aquests herois de història petita, sinó que també ha demanat un 15% de descompte i places reservades perquè la gent de Nova York vagi a veure el Mundial de la FIFA, que te dic una cosa, no els hi pot ser més igual. La FIFA, en els nord-americans, que ja tenen el seu futbol americà, que per això varen deixar de banda el futbol europeu, que ells no els hi diuen futbol, ells els hi diuen soccer. Per tant, que a mi quan diuen soca, va ben escap aquells versos de Miquel Costillo Vera. Saps que la soca més s'enfila quan més endins pot arrelar.
Tu sempre tan poètic, perquè, tan literat.
Perquè tu què jugues, a soca o a soca? Clar, és que a partir d'ara això és el gran dilema, la gran pregunta que mos farem. A mi quan me diguin soca, jo diré Miquel Costillo Vera...
Soca o clar, soca? Aquesta és la qüestió.
Jo li diré Miquel Costillo Vera, really? I a partir d'aquí... la conversa tirarà cap un costat o cap un altre.
Com reprenem això, Joan Amaro?
Pues no. Clar, sé. És que ara és complicat remuntar això. Eh?
És complicadíssim, però bé, jo he de dir d'entrada que aquest home, aquest senyor, no tant senyor, perquè té 34 anys i és molt jovenet, me crea simpatia més enllà de sa ideologia o de ses ideologies que pugui i ses polítiques que pugui aplicar. Trob que té una real i una proximitat cap a sa ciutadania que crec que agradarà. És molt proper i això ho transmet no només amb els vídeos que ha fet per promocionar i per fer campanya, sinó amb els mítings i bé, sí, la campanya que ha fet durant tot aquest temps per acabar sent el nou batle.
Jo tinc una pregunta, companys. Com li va arribar el batle la campanya de l'Oviedo? Ell què feia? Trescava per Twitter, perquè en aquell moment era Twitter i no X.
Jo crec que ell d'on tenir...
Jo
crec que ell devia tenir com un... D'on tenir, com tots els americans, un fons d'inversió. Tenen com uns dòlars allà com a...
I li surt. SOS, necessitem accionistes.
O qualcú que dugui la cartera li deu dir, escolta, ara aquí pots invertir en aquest club. És una inversió de risc, però també hi pot haver potencial perquè guanyis. Això no m'aratufa.
Escolta, tenia 20 anys aquesta l'an, no crec que tingués tampoc assessors en aquest nivell que li poguessin fer aquesta tasca. Jo crec que, clar, en el final va una mica sobre els teus interessos. En aquesta l'an li devia agradar futbol i per...
Sí, algoritmes.
Com, sí, no sé, li va sortir que un club de futbol, o per aventura va viatjar a Oviedo i va anar a veure un partit i després va saber que estava en crisi i va voler ajudar, vull dir que...
Creus que quan va viatjar a Oviedo i va saber que Oviedo era vetusta, va llegir La Regenta?
No ho descartis, vull dir, a vegades en un viatge...
Ai, Matt Dani, allà on siguis ara, probablement a la Fifth Avenue,
si mos escolta des del despatx de l'Ajuntament de Nova York, que per ventura li arriba i ve a ràdio, i mos ho vol explicar, que se posi en contacte amb Yolanda.
M'encantaria que en Matt Dani, que a mi m'ho surt Mandala, i això he de dir... que no hi ha res personal, sinó que el meu cap fa associació d'idees, amb en Dani, m'encantaria que començàs un discurs dels seus a la ciutat, diguent l'heroica ciutat dormia la siesta, com s'inici de l'obra d'Ales Clarín.
Avui estàs sembrat.
No, avui estic literari, perquè és divendres, i jo és que de setmanes aprofit per llegir, estimada. Jo ja estic en mut lector.
Exacte. Però jo necessito un poc de música abans de llegir.
Idò, no podem deixar de comentar que a la fi, Lux, el nou treball de Rosalía, ja ha sortit oficialment al mercat, perquè fa dos dies que estava pirata. Però nosaltres no som pirates. Excepte d'en Jack Sparrow. Gràcies, Bernat.
Y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí. Por el por Barcelona, perdí mi lengua.
Ja no és pirata, ja el podem escoltar. En parla molt, del nou disc de...
Sona Relíquia, per si qualcú no ha reconegut la cançó, que bé, va sortir ahir vespre, però Relíquia també se va filtrar una sèrie d'hores a Spotify i la varen retirar. Dins aquesta campanya de guerrilla, que se diu, on hi ha d'haver molt d'inputs sobre el nou producte que sortirà, doncs, si una cosa aconseguint a Rosalía,
és que parli d'ell, és una campanya...
Fa una setmana que en xerram.
De màrqueting brutal, perquè és vera que funciona. I aquí, en aquest programa, hi havia com unanimitat, perquè tots mos agradava, no? Excepció de Joan Ferrés, que crec que no...
Jo vol vaig explicar que d'entrada, clar, m'ha sorprendent, supos que quan una cosa te ve de nou, t'acosta de pair, perquè no m'esperava escoltar-la en mode òpera, però la veritat és que, com més va, més m'agrada la cançó...
A mi també, la veritat.
Bergane. I aquesta que també l'he escoltada, la Relíquia, no l'he escoltades totes encara, no me desagrada. Vull dir que...
Vinga, que soni una micona més.
És de molta qualitat,
No escoltar-la. I ja que estem inspirats i la música ens acompanya, hem trobat que aquesta activitat podia ser, qui sap si, una opció per aquest cap de setmana. Que aixequi la mà qui li agrada menjar bolets. O que aixequi la mà a qui li agrada, sobretot, anar a cercar-los. Avui sortim a cercar-ne perquè ens ve de gust, sobretot, menjar-ne. Menci, en trobam.
La partida amb bicicleta a cercar esclata-sangs. Per fer sa bereneta el dia de Tots Sants. Ses aigües de setembre són ses més bones que hi ha, i quan arriba el novembre sa gent preparada està. Pels pins i ses mates sa gent arrufada està,
Sí, perquè quan arriba la tardor i cau una mica de pluja, són molts aquells que agafen el paner o la cistella i un guinevet o trinxet per sortir a caçar. Bé, a caçar bolets, picornells, blaves, gírgoles, peus de rata, esclatassanys, cames seques. Podríem estar aquí una estoneta parlant de diversificació de bolets.
Un
de
bon
bolets,
glosari, no?
Maroto.
Sí, i hem de dir també, Xisco, que els esclatissants o el Lactarius sanguiflus són tot un símbol de la temporada, que són saborosos, aromàtics i, sobretot, motiu de trobada entre famílies i amics. Però trobar-los no és fàcil. No és tan fàcil com sembla, de fet. S'ha de conèixer bé el bosc, els racons, la humitat, els arbres i, sobretot, tenir paciència. Per això avui tenim en nosaltres en Pedro Martínez, que és un gran aficionat a la recerca d'esclatissants, que ens explicarà alguns dels seus secrets d'aquesta pràctica tan nostrada. Pedro, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com va? Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, gràcies per atendre la cridada divendres. Ja em vi que has anat a caçar, ja em vi fotografies dels teus esclatissants i d'altres bolets que has anat a caçar. Com va començar, però, la teva afició per anar a cercar-los?
Bueno, jo, com molt de mallorquins, anava amb mon pare de petitet, em va mostrar quatre raconets, i, bueno, és una afició molt sana, i això és com una droga. Quan més va, més en vals. I la veritat que és una afició molt sana, la veritat. I jo estic inculcant també la meva filla a lo mateix, perquè segueix qui les meves passes.
Clar, una afició sana que crea una mica d'addicció, com una droga, fes aquest símil, però clar, no tothom coneix allò que diuen els agres, no? Els racons més preuats per anar a cercar-los. Tu ets de Souba,
no,
del meu poble,
sí, sí.
I sé que vas molt per la Serra de Tramuntana, no? Però això és com un secret que ningú,
sí,
que ningú conta, no?
No, això no s'ha de dir mai, perquè si no, jo te passa endavant i ja t'han barrinat els puestos. O sigui, que cadascú té els seus racons, diguem, però els teus és com un tresor, no s'ha de dir.
Està el secret de la beguda de cola i després el secret dels llocs on se troben els tocletassancs. És vera, perquè clar, quan trobes...
I no ho confesses a ningú, jo vaig anar en Somnor Ropita que fa esclatassancs i quan s'atracaven els seus agres, que ell sabia els racons on hi podia haver material, va dir, ai, espera'm aquí un moment, ara torno. I va fer de bé.
Jo faig el mateix.
Va fer 100 metres, va anar a trobar el redol on s'acaba que havia escat de sal i va tornar en sa panera plena.
Mare meva.
A banda d'aquests indrets, que no desvetllaran, perquè clar, això com dèiem, no? Forma part d'un codi, ara tenim les condicions perfectes per anar a cercar escaltassancs?
Sí, sí. Sobretot molt humit. Quan plou poc se sol anar a la cara nord, que és un bon pegament al sol. Llavors pic que ja ha vingut les pluges, ja ha vingut més temps adequat, ja pot secar per tot. Però sí, és molta humitat, temperatura damunt un 20 graus, no pot venir fred, si ve fred s'atura de cop. I sobretot esclatassants, pinars, mates, perquè per usinar no s'acquís esclatassants. Els usinats són de picornells.
Tu a quina hora vas a cercar esclatassancs, Pedro? Ben prestat al matí?
Jo em fora. Em fora. Jo faig feina fins al migdia, sol anar a d'hora baixes, i llavors cap de setmana sí que hi vaig a de matins, però sobretot a d'hora baixes hi sol anar.
I com prepares, Pedro, la sortida? No? Que t'endús a, no sé, allà on vagis a cercar els esclatassancs? Jo deia, en Xisco deia, un paner, un trinxetó, un guinevet, una navalla, no sé si t'endús qualque
sí,
cosa
sí.
Per fer-los nets, que t'endús?
No, sobretot un bon calçat, això és molt important, i llavors un bon paner, perquè també per secar bolets sempre s'ha de paner, mai bosses, perquè quan arribes que tenim una bossa arribes amb puré de bolets i llavors que pot fermentar el bolet dins la bossa, i un bon trinxet.
Un
i un pin de llet, si vol llevar la terra, això ja és més de civilitas, però bueno, també està bé.
Pedro, jo afegiria anar amb qualcú que sàpiga. Això de, mira, comenci, sí. I a l'aventura no, eh?
No. Mem, jo sé molt de llocs, que n'he pres molts, en alta d'aventura. O sigui, agafar cotxe,
sí, ja
anar empinant, anar a cercar i anar a provar sort.
Clar, però per primera vegada sempre anar amb qualcú.
No, sí. I jo sempre ho recomano. Vola que no coneixes, deixa-la en el joc. Això és molt
clar,
important.
Aquí anem, perquè tampoc volem prendre mal. Clar, si veiem que si ets sospitós, si groguets una mica, si veiem que tira polsina, o sigui, ja serien, Pedro, com a pistes per saber que no l'han de tocar, en aquest bolet.
Si és vermell amb topes blancs...
La família Amanita és molt dedicada. Crec que a les Balears només tenim Amanita phalloides, que és l'única mortal que tenim. Mallorca crec que n'hi ha poques, n'hi ha més a la part de Menorca, que és l'única que ens podria matar, l'Amanita phalloides. Aquesta és la més dedicada.
Quin aspecte té, Pedro? Perdona, que me produeix molta curiositat. Sí. Quin aspecte té? Ja sé que és difícil de descriure.
Sol ser... És com una cogoma, un pap blanquinosa i en taques grogues.
Si té taques, ja està donant un avís. Això és com els insectes, no? Quan són perillosos, que sempre tenen aquestes formes peculiars, el manco, aquestes taques ja mos donen un avís. Important.
I quan dius que pot ser mortal, mos n'han de menjar 30 d'aquestes amanites,
amb una n'hi ha prou? Amb això la fas passada per paella, te la menges i adiós. Això, si te vol llevar la sogra qualcú de davant...
Però aquest programa no se fa responsable de lo que diuen els seus entrevistats, eh?
Totalment.
Aquesta és molt fotuda, però ja t'he dit que és molt excepcional trobar-la. És molt mal de fer trobar-la aquí a Mallorca. I a Menorca crec que és un pan més fàcil. O sigui, que és l'únic que hem de passar pena. Les altres ens poden donar indigestió, diarrees, vòmits, però no arribaríem a la mort. O sigui, que no em porta passar pena amb aquest tema.
I d'aquesta llista que donat de picornells, blaves, gírgoles, peus de rata, esclat i sants, quines és que més t'agrada de cercar, trobar i menjar?
Bueno, jo tenc un que és el meu preferit, que és els boletus aèrius, que és el més perscut que tenim a Mallorca d'un cep, que diuen els catalans, que per jo és el rei de Mallorca. Se'n troben molt poquets, jo si l'any em menjo un pic o dos, és molt, perquè és molt mal de trobar, se'n fan molt poquets, i per jo és el rei, aquesta, boletus aèrius. Llavors m'agraden molt les cogomes, molt fina. Els clats de sang també m'agraden, però els picornell pelut, qualsevol tipus, i cada bolet ens ho seu menjar.
Bola,
és molt important, també.
Anava a dir-li que ara només queda que nosaltres els puguem tastar, perquè, Pedro, si mos conviden, nosaltres venim i te fem una cata i te deim quin també és que mos agrada més a nosaltres. Un consell per a aquesta gent que vulgui anar a cercar-ne i que, bé, que aquests dies vulgui sortir, ja sigui pas pla o per la muntanya, a fer un cot d'ull a veure si en troba. Què els diries?
Jo l'únic que li demano és que vola que no coneguin, que no el toquen, perquè jo el que em fa molta ràbia és anar per la muntanya i començar a trobar bolets girats i destrossats. Això em fa molta pena, jo. I sobretot, si no el coneixeu, deixeu-lo en terra. I si el coneixeu, s'assistella. I si no, doncs hi ha molt de llibres, internet, se pot mirar, i sempre que vulguis identificar un bolet, l'has de repassar d'arrel. No mai té-lo, perquè llavors molt de pizza bulba de baix te pot donar un bolet bon o un bolet xerec. Sobretot això.
I de res, si surts aquest cap de setmana de caça, que vagi molt bé i que en trobis molt. Ja mos enviat la foto perquè també mos agrada veure llavors la recompensa, no?, d'aquesta sortida per la muntanya. Sí. Pedro, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres. Vinga, moltes gràcies.
Gràcies, bon Pedro. Sou aficionats, Joana, Xisco?
Jo a menjar-ne.
A menjar-ne.
I a cercar-ne?
Crec que ho he contat qualque vegada, jo en sortia molt en el meu predir, però ara la veritat és que si anàs a cercar-ne no sabria les tresques, vull dir que no sabria distingir molt bé... Anàvem per l'ermita del meu poble, però clar, ara també tot està tancat amb barreres i tal, ja. Però no és igual.
Jo me'n recordo que mon pare el Salsia sí que era d'anar a agafar escates Sainz i me'n recordo que m'encantava quan duia cames seques. Que mon mare sempre me feia les cames seques amb un bistaquet, i mateava el bistaquet dins les cames seques, i ho mesclava tot, i era espectacular.
És un mimat, eh?
Jo, un esclatissant torrat, escampat damunt un pa amb oli, no ha res millor. O sigui que amb poc mos poden fer feliços.
Tu te donen un poquet de caviaret i també te'l menges en gola, estimada.
I te dic una cosa, caviar esclatissant, te diré que vull un esclatissant.
Ah, digui, sempre tan senzilla.
11:22, uns consells, continuen tot d'una.
Volguen amb la xivina, poques clates s'han de bat. Ja podem fer sa torrada, ses clates s'han no trobat. Sort que m'he sobrassada, si no haguérem menjat.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 7 hasta el domingo 9. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Creo que por momento cada uno se la guerra por su cuenta.
Hay que asumir que estamos en una situación complicada.
Diumenge, a partir de les 4 del capvespre, viu el futbol de primera divisió amb el Mallorca-Getafe.
La prèvia en la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
¿Cómo va todo? ¿Bien o no? ¿Qué bon artista estás hecho?
Tú sí que ets un bon artista, també, eh?
Un partit per recuperar sensacions i, en joc, 3 punts molt importants pels interessos mallorquinistes.
Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos, creo que, un partido muy, muy importante el domingo en casa con nuestra gente.
En l'anàlisi tècnica dels millors comentaristes, la crítica i l'opinió, tot esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 11 i 25 minuts. Ja tornem a tenir aquí Anna Maria Clark perquè ens pugui parlar de cinema, de moda, de curiositats diverses del món de la faràndula. Maria, bon dia, com
Hola,
va?
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia. Pues sí, avui vos duc uns quants de temes. És veritat que feia dues setmanetes que vaig venir per darrer pic, però han passat coses aquestes dues setmanes. I res, per exemple, podem començar amb un desfile que va tenir lloc el 26 d'octubre.
Què va passar? El 26 sí. d'octubre fa no res, fa menys d'una setmana, com aquell que diu.
Fa no res? Pues mirau, el 26 d'octubre va tenir lloc una desfilada que combinava moda i cine, anomenada Vogue World 2. Hollywood, que a més tenia lloc als estudis Paramount d'allà de Los Angeles. I bueno, va ser un event ple d'estrelles, tant del cine com de Nicole Kidman, el més pur estil satín en el Moulin Rouge, que ella obria la desfilada i na Kendall Jenner, a més, va desfilar amb el corset que ella va dur a la pel·lícula.
Aquell famós que era com un corpinyo, no sé la paraula sí. exactament, però aquell que duies
a la primera escena que ella surt,
exactament,
que
sí.
canta la de Diamonds Are the Girls Best Friend.
En els pits de punta, no? També?
No tant.
No tant.
Era més de brillos, de brilli-brilli. I la veritat és que és icònic aquell outfit, aquell traje, és icònic. Després també estava, per exemple, en Dakota Johnson, en Baz Luhrmann, no? Director precisament del Moulin Rouge, i de sa darrera que va ser Elvis, que a més ara traurà un documental d'Elvis que se diu Epic, que se va estrenar a Sundance i que va tenir moltíssimes bones, bueno, va tenir superbones referències. També estaven a Gwyneth Paltrow, una Karol G, inclús n'Àngela Bassett, que se va deixar veure per allà també. I aquesta darrera m'ha molt bé per xerrar de precisament lo següent.
Mira, Maria, quin és el següent tema? Està relacionat amb aquesta banda sonora?
Pues sí, la veritat és que sí, la coneixeu.
Sí.
Jo no me'n recordava de la banda sonora perquè aquesta sèrie de la qual parlaràs ja és un poc Grey's Anatomy. Sí. Per mi fan massa temporades. Jo vaig veure les tres primeres que m'havien agradat molt, sobretot la primera, que clar...
Jessica Lange.
No per la Jessica Lange, sinó per l'actor aquest jove que feia...
Ivan Peters.
No. És pare de família.
Ah, sí.
Que és Moreno, que ara fa FBI... Most Wanted, que nom aquest jove, que feia l'abogado.
Ara me'n surtes, no.
I jo sempre l'he trobat un Fockenses. I me'n record que a la sèrie sortia guapíssim i crec que mai l'he tornat a veure tan guapo com en aquesta sèrie.
Jo també he vist les primeres 3-4 temporades.
Pues mira,
ja m'he deixat.
Pues la primera m'agrada molt, no sé què a mi m'agrada. Després la segona crec que és la millor, jo, de les millors, Asylum, que surt precisament aquest trio que ara en xerraré. Però jo crec que jo inclús vos he de dir que crec que vos heu perdut la millor.
Però un moment, de quina
que no ho han dit encara.
No,
no ho han dit. El pare, quin misteri. No ho puc creure. Xerrant d'American Horror Story de Ryan Murphy, que l'altre dia, el passat dia 31, com no, dia de Halloween, en Ryan Murphy va confirmar a través de les seves xarxes socials que s'estrenava la 13a temporada d'aquesta sèrie. La 13a.
No, diràs 13 temporades. Dylan McDermott,
nom
i no sé si ho he cercat. És que Google, per aquestes coses, va beníssim quan ja tens un començament de veure, com en el meu cas, que les dades se com a perden, sortia guapíssim en aquesta sèrie,
sí,
i a The Practice, que va ser una de les sèries primeres que tu no te'n recordes perquè eres molt jove, quan va començar Canal Plus, que anava amb una clau, te'n recordes?
Perfectament.
Solo por 20 duros, era l'anunci, era una sèrie que sortia encriptada, i jo me'n record que anava a casa meva predina jove a mirar-la, perquè jo no tenia Canal Plus.
Ostres.
Jo sempre he estat un home d'estació humil, anava a un altre a mirar-la i m'encantava la sèrie aquesta.
Sí, sí, sí. Pues és vera. I pues, ara s'estrenarà, supos que ja l'any que ve, i justament du el mateix Trio Calavera que du des de fa un munt de temporades. Però quina és la novetat? Bueno, el Trio Calavera, que és la Sarah Paulson, que l'admiram, bueno, almenys jo l'admir. Després està en Evan Peters, també pot estar en Emma Roberts, que surt a diverses temporades, i després també, com no, torna la Jessica Lange després de la quarta... O sigui, que no la veiem des de la quarta temporada.
Que en Xiscó feia raó, com bé, no la mirava per ella,
exactament,
però és que jo sí que...
Jo la mirava per ella. Sí. Claro, o sigui, jo només per aquesta raó ja tornaré a veure American Horror Story.
És que és això. A mi no m'ha passat, se m'ha passat ara en directe. Jo no tenes en compte de la Jessica Lange, que està espectacular.
Parlant de
I parlant de Ryan Murphy, a la primera temporada de Feud, que explica l'amistat entre Bette Davis, Young i... que s'adduien fatal, com
home,
estic clar, avui.
Espera. Home, tu dius de què feu de Baby Jane?
Exactament, no. Sí.
Ai, per favor.
Queridíssima mama.
Olivia de Halliburton?
No,
era l'altra. Ai, l'altra, que eren ses germanes que... Quina ràbia.
Joan Crawford!
Exacte.
Que per cert, ara que parlem de Feud, Olivia de Havilland va denunciar en Ryan Murphy per aquesta sèrie i va guanyar la demanda i va cobrar uns dòlars. Però si no l'heu vist, Feud és història d'amistats famoses, i na Susan Sarandon fa de Bette Davis i na Jessica Lange fa de Joan Crawford. I espectacular. Fa temps que no m'he tornat a enganxar a una sèrie d'aquestes, sobretot per el producte visual que t'ofereixen, és que és espectacular perquè reprodueixen escenes de pel·lícules mítiques. Però en Susan Sarandon i en Jessica Lange. És espectacular.
És vera. Pues en aquesta tercera... En aquesta 13a temporada la tornem a veure i, a més, pues això que no la veiem des de... No, bueno, perdó, va fer un petit cameo, no cameo, però va aparèixer a la 8a temporada de la d'Apocalypse, però va ser algo molt efímer, però, bueno, que jo xerc de la tercera, de la número 13 ara, que sortirà, que, joder, pues surten aquest trio que ja teníem, que no se té, crec, des de la 2a temporada. Jo crec que molta gent la tornarà a veure per això.
Quan surt ella vestida de monja, que canta Dominique, és la segona.
La segona és Asylum,
exacte,
que per jo és de les millors. Aquesta, i la cinquena, que vos deia abans, que és Hotel és una cosa...
Allà, aquella cançó de la monja, de Sor Sorri. Dominique,
ara ja m'aposes pels de punta. Bé, és vera que poques sèries arriben a una 13a temporada, però bé, avui crec que és, a més, l'aniversari d'una actriu que t'agrada molt, no, Maria?
Bé, no.
No? Que no t'agrada gens, ni mica?
No m'agrada. Però volia dues temes.
I de per què celebres el seu aniversari?
No, ho celebro, però volia ser...
Ah, ho recordes?
Ho record.
Ah, ok.
Però perquè pens que és una lota que encara que no m'agradi, i que encara crec que té Oscars injustos, com és el primer que té per La La Land, per jo és una... He de crear polèmica un poc. No pot ser que vengui jo sempre amb
bon rotllo.
Amb bon rotllo, no?
Per què t'has de penjar aquesta etiqueta si pots ser mal rotllero oficial d'aquesta emissora?
Claro, exactament. A tothom li agrada anem a Stone. Pues ja no. Però vos volia demanar si teniu una pel·lícula que vos agradés d'ella.
Mm. Amor, has dit Gemma, La La Land,
és que a mi La La Land m'encanta.
I per exemple, la de Criades i Senyora, no?
També.
Veig, aquesta sí que m'agrada.
I Stupid Crazy Love.
També.
Amb en...
amb
Ryan Gosling.
I
és que és el meu,
una de Spider-Man va fer, no? Si mal no,
sí,
no recordo.
Sí, bueno, Spider-Man, que s'escafan d'Andrew Garfield, ella fa de...
Com
Mary
diu?
Jane. Mary Jane, això.
Que però també sí, sí, és Samusa, d'en Yorgos Lanthimos. Per cert, avui a les estrenes de cinema parlarem, perquè arriben al cinema a darrere de Lanthimos, que ja fa quatre pel·lícules, des de, si no vaig errat, des de La Favorita, que va on se van conèixer, l'agafada, però totes les pel·lícules van anar a Venècia, és a dir, exacte, que ja és una relació consolidada, que anem a estona, avui és notici, juntament amb en Bardem i juntament amb en Joaquim Fènix, perquè el nou CEO de la Paramount ha dit que segurament estaran a una blacklist per haver fet comentaris anti-Israel.
Sí,
i que segurament entraran en aquesta llista negra com si tornàssim a l'època de la caça de bruixes de McCarthy.
Totalment.
És a dir, és que no hi ha temps que no torn.
No, el que passa és que ara estem en ple segle XXI i ens crides atenció que aquestes coses passin, no? I sobretot que afecti a l'art, al cinema. Maria, mos ha agradat molt aquestes recomanacions. Moltíssimes gràcies i que tinguis un molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Tornarem a veure Ido American Horror Story, perquè aquesta temporada, però
tenim feina,
eh? Sí, sí, tenim la llista a les totes. Nosaltres continuem, 11:34. Abans dels anuncis, volem destacar un acte que just se celebra en aquests moments i que fa èmfasi a la importància d'una salut preventiva.
Així és, Marta, es tracta d'una iniciativa del Col·legi de Farmacèutics que aposta per un model assistencial innovador, sostenible i centrat en el pacient. Dona sobretot importància als cribratges per prevenir futures malalties com el càncer de colon o de recte, entre d'altres, Joana.
Sí, una jornada que es duen a terme just en aquests moments aquí a Palma en la participació de representants del Consell General dels de Col·legis de Farmacèutics, de la Conselleria de Salut, de l'Hospital de Son Espases i altres entitats. I en aquest punt poden saludar, perquè tenen una estona de recés, en Raquel Martínez García, que és precisament secretària general d'aquest Consell de Col·legis de Farmacèutics. Raquel, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por pasar por nuestro programa. ¿Quin paper desenvolupa la farmàcia en un procés de detecció precoç d'una malaltia?
Bueno, lo primero, agradeceros el interés por esta jornada, y la verdad que el Colegio de Farmacéuticos y la Fundación de Ciencias Farmacéuticas no ha podido elegir mejor tema para el desarrollo de esta 22ª jornada, ¿no? Donde estamos hablando de cribados, de enfermedades ocultas, en ese trabajo de prevención, donde se apuesta de una manera muy decidida por la colaboración de las farmacias comunitarias, que en esa cercanía, proximidad y confianza que tienen los ciudadanos, y en ese 24/7, ¿no?, para poder entregar kits y recibir kit de sangre oculta en heces, pues está colaborando de una manera muy importante y generando cada vez que más ciudadanos dentro de estos programas lleven a cabo este cribado y, por lo tanto, pues podamos prevenir peores en un futuro, ¿no? Evitar cánceres, que es lo más importante.
Raquel, ¿hasta qué punto lo que son los cribados ha cambiado el modelo de salud hoy en día? Porque hablamos sobre todo de salvavidas.
Pues efectivamente la jornada está desarrollándose en torno al conocimiento de cómo se ha ido ejecutando el desarrollo de estos cribados, y la verdad que es algo relativamente novedoso, nuevo, ¿no? Y aquí en la comunidad balear desde el año 2015, y es apasionante ver cómo poquito a poco cada vez más ciudadanos se conciencian en la necesidad de cribarse, de prevenir, que prevenir siempre es mejor que curar, y también poco a poco, y la autoridad sanitaria pues ha sido consciente de que contar con todos los profesionales sanitarios y, por supuesto, con esa farmacia comunitaria que está ubicada tan estratégicamente en todo el territorio, hasta en los pueblos más pequeñitos, pues es importantísimo para conseguir una mayor adhesión a que se lleven a cabo estas pruebas. Recordemos a los ciudadanos que a partir de los 50 años es cuando aumenta la prevalencia de poder sufrir un cáncer colonorrectal, y por lo tanto, a partir de los 50 recibirán esa invitación. Y lo que vemos es mejoría en esa adhesión, y que cada vez más personas son conscientes de que esto se tiene que hacer y que, lógicamente, con esto lo que estamos haciendo es prevenir futuros cánceres.
Lo importante es que llegue a toda la población. Aquí, por ejemplo, en Baleares sí que tenemos algunos programas en que llegan directamente a los buzones de la población, esas pequeñas muestras, ¿no? Y es muy, muy efectivo. Pero claro, hablaba sobre todo de pueblitos pequeños. Ahora me imagino que el reto es que llegue a toda la población española en general, ¿verdad?
Efectivamente, aquí tenemos la suerte en la Comunidad Balear, que es el 100%, pero no en todo, en todo el territorio nacional se están llevando a cabo los cribados y de la misma manera. La verdad que a veces sorprende, ¿no?, esa heterogeneidad en las formas de proceder, pero este es nuestro país y lo que tenemos es que tomar ejemplos de éxito como es este, el Balear, y también permítanme que hable de los programas en Madrid, en Murcia y en Cataluña, cuatro comunidades autónomas que han dado ese paso hacia adelante, que cuentan con la farmacia comunitaria, en esa entrega, recogida y sobre todo en esa formación y tranquiliza y también dar tranquilidad, ¿no?, a las personas, porque aunque salga sangre oculta no quiere decir que esto vaya a ser un cáncer, ¿no? Claro. Y la farmacia está siempre cercana y explica todo en detalle, que cuando se cuenta con la farmacia, pues lo que se está viendo es que esos porcentajes de personas que se llevan a cabo el cribado pues son mayores y por lo tanto prevenimos mucho más.
Clar, tu ara ho has explicat beníssim, Raquel, la importància de tenir professionals de proximitat. En este sentit, tenir professionals cerca, ja sigui a farmàcia, ja siguin els infermers, ja siguin els metges, en un tiempo donde la informació circula muy rápido, muchas veces poco contrastada, i tu deies, si ves sangre, que és una cosa que assusta ja d'entrada, no ir a internet, no esperar que ningún youtuber nos explique nada, acudir a nuestro farmacéutico, que siempre estará allí, o pedir ahora nuestro PAC, que es aquello que tenemos más a mano. La importancia de los facultativos, pero con formación, como es vuestro caso.
Qué importante es el tener el profesional sanitario cercano y accesible, y nuestro Sistema Nacional de Salud nos lo dota, ¿no? Ya no solo en los centros de salud, sino, como bien comentabas, en la farmacia. Hoy por hoy tenemos acceso a tantísima información, pero información que muchas veces pues pueden ser bulos, y lo que tenemos que tener muy claro es que antes de alarmarnos, antes de creer que todo lo que estamos leyendo es verdad, acudamos a, yo digo, la farmacia, porque al final es lo más accesible, pero también, por supuesto, a tu centro de salud, consultemos al profesional de referencia y que nos saque de dudas, porque ahí es donde está la experiencia y es donde está la profesionalidad y el que mejor nos va a guiar en el camino de la salud, ¿no?, que es tan importante.
Conversant amb en Raquel Martínez García, secretari general del Consell de Col·legis de Farmacèutics, avui participa en aquestes jornades que fan èmfasi en la importància d'una salut preventiva, unes jornades que s'estan duent a terme a la Casa Esment, a Palma, i que just l'agafàvem enmig d'un descans. Raquel, quan parlam de càncer de colon, una detecció a temps pot salvar vides. Això és claríssim. Quin és ara el repte perquè aquesta medicina pugui guanyar terreny en el sistema sanitari?
Pues como bien estás comentando, cualquier cribado, cualquier detección, cualquier información que se pueda prestar a la ciudadanía y dentro de estos entornos de los programas de cribado de cáncer de colon es vital, porque detrás de cada persona hay una historia, y lo más importante es que este tipo de patología no da síntomas en una primera instancia. Por lo tanto, es muy importante seguir las recomendaciones, seguir esas cartas que nos llegan a partir de los 50 años. Ahora ya están implementando la posibilidad de que nos lleguen mensajes, ¿no?, de texto. Hay que ir innovando, porque, y por mucho que insistamos, es poco, porque cada cribado que se lleva a cabo es, como bien comentabas, el poder salvar una vida.
Que interessant, aquestes jornades que, com explicaves, Joan, es duen a terme just en aquests moments a Palma, a Casa Esment, i que parlen sobre la importància de la medicina preventiva, sobre els cribratges, sobre com una detecció a temps pot salvar vides. Estic molt agraïts a Raquel Martínez García, ella és secretària general del Consell de Col·legis Farmacèutics en àmbit nacional. Raquel, moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres aquí al dia.
Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer encontrarme en la Comunidad Balear junto con el Colegio de Farmacéuticos, que también trabaja en esta tierra, y también agradecer pues al propio sistema sanitario, a la Consejería de Sanidad de Baleares, porque, y como se puede ver, hay una colaboración muy directa, hay un trabajo muy importante en cribar, y ya no solo en cribado de cáncer de colon, sino también en ese cribado de VIH, y por lo tanto, pues yo creo que están en muy buena línea a la hora de poder proteger la salud de los ciudadanos baleares, por supuesto, y ser ejemplo para el resto del territorio nacional.
Ens alegra, sobretot, escoltar-ho. Gràcies, Raquel. Fins a la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
No, és vera que ens podem sentir afortunats perquè ho ha explicat, no? La secretària general del Consell de Col·legi de Farmacèutics d'Espanya. No totes les comunitats tenen aquest servei de cribratge que tenen les Balears i una detecció a temps, a la fi, salva vides. És així d'important i de contundent. 11:43, uns consells, és divendres i arriba el moment de parlar de cinema.
TV3 Ràdio és entreteniment. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fa plegats.
El diumenge 16 de novembre, Setsalines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Setsalines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
És divendres i anem per feines. Toca anar al cinema.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
Idò, ja que n'hem parlat Anna Maria, començarem per la darrera i esperadíssima pel·lícula de Yorgos Lanthimos, Bugonia.
Todo empieza con algo magnífico. Una flor. Luego, una abeja. Las obreras recolectan el polen para la reina.
Buenos días, Cori.
Buenos días, mi señor.
Remake del film coreà Save the Green Planet, aquesta Begonia de Yorgos Lanthimos es va estrenar al Festival de Venècia, va anar a concurs, tot i que no va ser la guanyadora del Festival de Venècia d'enguany. De què va la pel·lícula? De dos joves conspiranoics que segresten la poderosa presidenta d'una gran companyia, convençuts que es tracta en realitat d'una extraterrestre decidida a destruir el planeta Terra. Que t'apareix secretari... Com arranca la pel·lícula? Yorgos Lanthimos, aquí molts recordarem per Pobres Criatures, per Kind of Kindness, per La Favorita, repeteix, en aquest sentit, per quarta vegada, en la seva actriu fetitx, des d'allà fa una sèrie de pel·lícules, perquè totes aquestes les ha fetes en Emma Stone, que també sempre que va a Venècia o qualsevol festival amb el Lanthimos acaba sent protagonista, recorda Oscar, per Pobres Criatures. Amb aquest de Maria sí que estava d'acord, en so de La La Land, una mica
mango. Però són pel·lícules rares.
Això ho dius tu.
Cadascú té el seu llindar.
Mem, és cafè per a cafeters, diríem, Yorgos Lanthimos. No és un blockbuster, no és una pel·lícula que tingui plantejament nus i desenllaç i que te puguis anar a dormir tranquil·lament, sinó que, en el fons, ell allò que planteja són preguntes, que és allò que ha de fer l'art, no? Incomodar-te una mica, i et cerca de vegades segons quin plànols, o segons quines imatges, o segons quines metàfores visuals són complicades de gestionar. Sobretot a Pobres Criatures, a mi l'estètica que té me va engegar una mica de sa pel·lícula, tot i que és vera, que és molt bona. Què n'ha dit la crítica d'aquesta pel·li? El director posa el seu talent al servei de la història, sense provocacions gratuïtes, amb troballes visuals, suspens, música que ressona, ironia i un gran guió. I amb una sorprenent interpretació d'en Jesse Plemons, que és el jove, un dels joves segrestadors. Això és d'en Tommaso Cook, de El País. Però, a l'altre costat de la balança, trobam en Pepa Blanes, la companya de cinema de la cadena SER nacional, que, per cert, l'entrevistaran d'aquí un parell de setmanes perquè ha tret llibre parlant de sèries, ja parlarem amb ella, i ha dit que la pel·lícula de l'Anzimos, ella que la va veure a Venècia, és una fallida i desesperançada comèdia negra contra els negacionistes. Diu que l'Anzimos es passa de frenada i que el problema és que aquí no hi ha ni tragèdia, ni farsa, ni res sembla afectar ni provocar reflexió o dur-nos a qualque lloc nou que no haguem visitat.
Està d'acord amb jo, i dona, Pepa, que a vegades se passa de frenada.
M'agrada com estàs duent el tema en el teu terreny. Ara
també m'agrada el cinema, inevitable també donar la nostra opinió, no?
No, i tu tant de directors que t'agraden més o manco. Per exemple, en Maroto és molt d'anar a Benàbar i a jo mi, per exemple, no m'entusiasma tant.
Jo te diria que som més d'anar a Almodóvar, però sí que és veritat que els darrers temps pues, també m'ha com desagradat qualque cosa que ha fet. Però
director
bé.
Fetitxe, Almodóvar.
Sí.
Director fetitxe,
sí.
Xisco Nadal.
Jo som de Douglas Sirk. És que jo som molt del melodrama. Jo, des que vaig veure Imitation of Life, en Lana Turner fent d'actriu, vaig dir, és que...
Me sorprèn.
Jo som un clàssic. És que jo hagués estat feliç en el segle XIX. Vaig néixer massa tard, ja està. Però no hagués descobert el cinema, perquè no estava inventat encara. Vam avançar. Segona pel·lícula d'avui. Ah, que sí, Joana, estimada.
Així és, torna ara per una pel·lícula espanyola, que no és ni d'en Pedro Almodóvar, ni d'en Pedro Amenábar, ni de... Alejandro Amenábar.
En Pedro Amenábar crec que és un home que viu a Conca.
Exacte.
I té una casa de pollastres a l'ast.
No és aquest que volen xerrar de la darrera de David Trueba.
Tenemos que irnos ya.
Te voy a quedar.
Where is Marta?
She left.
Oh.
Me ha dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
Primera vegada que David Trueba s'adapta a ell mateix, ha adaptat una novel·la seva que es diu Blitz, va passar per l'Ace Minchi i és segons qui el va entusiasmar. Què explica? És història d'en Miguel, que és arquitecte paisatgista, que viatja a Bèlgica amb la seva parella, Anna Marta, per participar a un congrés. Allà arriba al final de la relació i després de la ruptura decideix quedar-se tot sol un parell de dies més per tractar de recompondre el seu futur. Amb el cor trencat i desubicat, en Miguel coneix en Olga, que en aquest cas és una actriu francesa, en Isabel Reynolds, que és una dona que fa feina com a voluntària al Congrés d'Arquitectura. El seu costat començarà a reconstruir-se i entendre en què ha de consistir el seu nou projecte de vida. I quin és el quid de la qüestió? Que en Isabel Reynolds té molta més edat que en David Verdaguer, que és aquest Miguel que protagonitza aquesta pel·lícula. I parla precisament d'aquests amors d'edat descompensada. I sobretot quantes ella sa que té més edat. Com deien, dirigeix David Trueba, protagonitza en David Verdaguer i també en Amaya Salamanca, que aquesta setmana han estat de promoció per tot arreu. Què n'ha dit la crítica? Que és una pel·lícula no exactament gaudible en un sentit planer i evident, que també, sinó gaudible en el sentit més profund de la paraula, que és allò que conta. Trista però divertida, diu el Luis Martínez de El Mundo. I llavors diu que en Carlos Bollero, que ja saps que normalment no li agrada res, va dir, estic atent i commogut per allò que veig i per allò que escolt. Em sent molt agraït i còmplice de tantes coses en aquesta pel·lícula. Lluminoses tones, amarga d'altres i plena d'interrogants de difícil resposta. A mi aquí en Bollero me fa ràbia.
Per què?
Perquè recorden que en Bollero va debutar en So germà d'en Trueba. Amb en Fernando.
Ah, que interessos.
És aquell moment de la movida.
Però de totes maneres, en Bollero dona molt de suport al cinema espanyol.
Sí, però tot i
és... El que més critica sol ser el cinema estranger.
Perdona, que telefonin a Almodóvar, a menys si li dona molt de suport a en Bollero.
Això també és vera, sí.
Però que a mi...
Però és que l'Almodóvar dels darrers anys també ha pegat alguna patinada, eh?
Sí, però això...
No és Almodóvar de Tesis.
Fins i tot les que mos agrada, no...
O te va agradar Agora.
Amén. Almodóvar, Amenábar.
Almodóvar,
mujeres
estava...
al borde d'un ataque de nervios.
Estava parlant
de... Amenábar, Tesis...
No.
I Ágora.
Exactament, estava parlant d'Amenábar.
Ai, 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 quan se nota que és divendres.
Quan se nota que és divendres. Que les darreres tampoc.
M'ha recordat una d'aquelles... d'aquells poemes medievals, d'aquelles jarxes. Abenamar, Abenamar, moro de la morería. El dia que tu naciste, el dia que tu naciste, grandes señales había. No, no, vull estar...
Necessitem un descans.
Han d'arribar en aquests 3 minuts que a mi me queden per explicar la darrera pel·lícula, perquè avui la dicció la duim fatal, eh?
Totalment.
Se nota que estan molt de divendres.
I a més estem canviant els noms
de tothom.
A tothom.
Tenim una cosa és Namenàbar i salta Nabenàmar, d'aquesta jarxa que jo te deia. Però bé, no passa res. Darrera proposta d'avui, també espanyola, titulada Reversión.
Unas personas le han secuestrado en su propia casa por más de un mes y usted se acaba de escapar.
Sí.
Y esas personas le hacían creer que eran su familia.
Sí. Mamá.
Aquesta és la pel·lícula més rara que podrem veure aquesta setmana. Aquesta història d'en Mario, que fa mudança a una casa nova amb el seu pare i el seu germà gran, en David, que se duen molt bé. En Mario pateix atacs d'ansietat i manca de concentració, per a qual cosa pren una medicació de manera regular. I una tarda, un capvespre de pluja, en Mario creu que presencia com s'agressen al seu germà gran. I després de 19 dies d'espera, en David torna a casa seva, però no recorda res d'aquesta desaparició. I des d'aquest moment, en Mario nota que el germà que ha tornat no és el seu germà.
Ai, quina porona, no?
Com si fos una altra persona. Qui dirigeix? En Jacob Santana, que cinema no n'ha fet molt, tot i que ja té en cartera una altra pel·lícula en Belén Rueda, que es diu El Vestido, i ha dirigit, entre d'altres, capítols de Las Pelotaris, la sèrie d'HBO, de Upa Next, la tornada d'Upa Dance, i llavors també ha dirigit capítols de Paquita Salas.
O sigui que no li pega gens, de sobte, aquesta
no
pel·lícula,
li pega gens
aquesta
història. Protagonitzen Jaime Llorente, de La Casa de Papel, i sa mare és na Belén Rueda. I què diu sa crítica? Na Carmen Lobo, de La Razón, ha dit interessant, difícil i, de vegades, complicada proposta, no apta per espectadors, en aquells que els agradi tot molt rovegadet. És a dir, que potser mos perdem una mica pas que a mi. I en Sergio Pinilla, de Cinemania, diu entretent i fins i tot mantén el suspens. La desorientació del protagonista i també la de l'espectador és molt creïble. Per tant, veurem
què passarà. Jo crec que m'aniré a cas clar i sang, jo.
Pot ser una bona opció, sens dubte.
Dic, perquè no m'acaba de
convèncer. Jo aniré a veure Atame, de Gerard Herrero.
Molt bé.
Ho dic, perquè com que avui estan mesclant tot, crec que seria interessant també feta per en Gerard Herrero, per exemple.
Per què no?
O per en Moncho Armendáriz.
La original era en Antonio Banderas?
En la Victoria Abril.
En la Victoria Abril, sí. Exactament. Tu creus que li agradarà el cinema, el nostre proper convidat?
Li agrada molt el cinema i li agrada molt Almodóvar, perquè tot ell és almodovarià.
Me pots fer spoiler?
És en Juan Ganostro.
Que soni la seva música. Que podem dir és que a vegades l'actualitat esportiva és digna d'un guió cinematogràfic perquè es complica i molt.
Sí, es complica i molt, i avui, a més, podria ser una pel·lícula històrica o èpica, perquè avui l'Illes Balears fan el futsal i és la gran notícia. Estem molt pendents, tant a IB3 Ràdio com també a IB3 Televisió, pot proclamar-se tricampió del món. Avui juga al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, aquesta gran final a les 9 del vespre contra el Peñarol. Insisteix, compartir que el podreu seguir per IB3 Televisió i també per IB3 Ràdio. I hi haurà un ambient espectacular. S'espera un ple absolut amb prop de 4.000 espectadors, uns 1.000-2.000 seguidors uruguaians i també 3.000 seguidors i aficionats del Palma Futsal. Durant el programa entrevistarem el president de l'Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, entre d'altres coses, i també estic molt pendent de l'actualitat del Real Mallorca, que juga diumenge contra el Getafe, i també del bàsquet, que tenim derbi aquest cap de setmana entre l'Estia Menorca i el Palmer Bàsquet, tot això i molt més.
Bon cap de setmana, Juanga.
Igualment.
Contingut del programa al dia, a Menorca, Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, avui anirem fins a Londres per saber de primera mà un poc el resultat de les reunions mantingudes per part de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Fira Turística World Travel Market. Després parlarem amb en Mauri Miranda, un jove de Ferreries que juntament amb dos companys més tornen a obrir les portes d'un dels bars més emblemàtics i d'un edifici històric del municipi, el bar Sa Perdiu. Avui és divendres, per tant farem Crònica Social Menorquina amb en Silvia Pons.
I a Eivissa Formentera. Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres aquí ja amb tot preparat per aquest programa de divendres, on ja sabeu que normalment us fem recomanacions per passar el cap de setmana de la millor manera. Parlarem de llibres amb na Joana Guirado, la bibliotecària de Sant Jordi. Després sentirem música d'aquí de les Balears amb en Pere Navarro, que va guanyar un premi en The Rock ara fa poquets dies. Parlarem d'aquest premi amb ell i de tots els artistes amb els que va compartir aquesta gala i després, com sempre, fem també repassada l'agenda del cap de setmana a l'esportiva amb en Raül Medrano i la més cultural d'oci d'entreteniment amb Nibon Aranyó. Així que tot això, molt bon cap de setmana.
Igual per vosaltres, companyes. I Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca.
Mira, primer de tot, pegarem un vot a fins al campionat d'Espanya de cuina que se fa a Mallorca a partir de la setmana que ve, tant de cuina com de cocteleria. Aniran a les finalistes aniran en el Mundial d'Itàlia. Això és la setmana que ve a Mallorca. Tot Espanya competirà aquí. Parlarem, per tant, amb en Collo Rollo, que és president de l'Associació de Cuiners. Després celebrarem que demà se fa una festa a la plaça dels Patins per commemorar els 15 anys del mercat ecològic de la plaça dels Patins. Cada dimarts i cada dimecres són allà com a productors ecològics. A la nostra radiografia mallorquina parlarem d'una obra de teatre titulada L'Arquitecte, de produccions de Ferra, sobre l'arquitecte Ferragut i l'arquitecte Alamà. I amb en Xavi Oliver parlarem de Swahili.
Bon cap de setmana, Jaume Noguera. Bon cap de setmana.
Cap de setmana.
També per als oients i salutacions als usuaris de psiquiatria de l'Hospital de Dia de Sant Llàtzer que avui ens visiten. Així que estem contents al manco de tenir espectadors en directe en aquest programa de ràdio. Una forta abraçada i sobretot moltíssimes gràcies per aquesta visita. Desitjam de nou bon cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 9. Oh.